Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Des de Ràdio Valira estem de nou aquí a la cadena Piranaica. Què tal, Ricky?
Hola, hola, Candela.
Hola, hola.
Bé.
Mira, què? Parlarem d'ovelles.
Ah, sí?
Sí.
Parlarem d'ovelles?
Sí.
I doncs?
Home, perquè Alberto Romero estrena un nou programa.
Ovejas elèctriques.
I ho fa a Televisió Espanyola i aquesta és la promo.
Fyodor Dostoyevsky, Astrid Lindgren, Beto Hernández, Shigeru Miyamoto. Oye, estoy a tiempo de decir que yo no puedo presentar esto.
És que va de llibres.
Sí, 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 és una novetat de les més destacades a la 2.
De literatura.
Sí, sí. Ovejas elèctriques és aquest nou programa divulgatiu i literari presentat per Berto Romero i que es podrà veure a partir d'avui, els dimarts, a les 23 hores, és a dir, a les 11 de la nit.
Per l'UHF.
Per l'UHF.
Per la 2,
Oh, escolta, estan tirant la casa per la finestra, tot el que és la televisió espanyola, en aquest cas la segona cadena.
Devem tenir molts.
I amb moltes, moltes, moltes coses que es fan des de Catalunya, des del centre català.
A Sant Cugat, abans era Miramar.
Abans era Miramar, ara és Sant Cugat, ara és Sant Cugat.
Molt bé, doncs molta sort a Alberto Romero, que s'endinsa en el món de la literatura, això sí, amb el seu particular i excel·lent humor
i
al punt de vista.
I amb un munt de col·laboradors, amb un munt de col·laboradors que també hi participaran d'aquest programa, que evidentment esperem tota la sort i l'èxit del món per el bo d'Alberto Romero. Bé, ahir també s'estrenava, vaig estar ficant el nas, un nou programa a 4.
Tiempo para descubrir, tiempo para recordar, tiempo para pensar, tiempo para lo que importa. Soy Mari Picazo y quiero que le demos tiempo al tiempo.
Això mateix, un conegut meteoròleg.
Sí, abans era pintor, el Picasso.
No, Picazo, amb Z,
Doncs ahir va estrenar aquest nou programa a 4 i no va estar gens malament. De fet, ja va superar el que abans era el programa que es feia, que era 4 al dia. Va fer un 4,2 de quota de pantalla, de share, uns 336.000 espectadors, És aquesta nova aposta de 4 amb Mario Picazo i Verónica Dulanto. A veure, també t'ho dic.
Digue-ho.
És un aquí la tierra com una casa de pagès, és exactament...
Home, vols dir que també...
Va por ahí. És una mena d'aquí la tierra, però que aquí la tierra és més al vespre.
I és a la 1, no?
I és a la 1.
Amb el Jacob Petrus.
Amb el Jacob Petrus i el Picasso, doncs, està a 4 i és a la tarda.
Ah, i també fan així, van per la Espanya, a les Espanyes...
Sí, 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 també.
Els menjars i cultius...
El que passa és que em sembla que aquest també, a banda d'anar per les Espanyes, anirà per aquests mons de Déu. Em sembla que també recorrerà la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra.
Home, a mi tant el Jacob Petrus com el Mario Picasso em cauen molt bé.
I ho fan molt bé. Dos grans professors.
Molta sort també al Mario i a la Verònica.
Faltaria més. Bé, després ahir no ho vam dir, però ahir era dilluns i hi havia dies de cine clàssico.
Aleluya, 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 aleluya.
Vam tenir a Mario Moreno, el Cantinflas.
El gran Cantinflas.
I tant que sí.
I molta gent, molta gent s'hi va apuntar a veure aquesta pel·lícula que era El Padrecito, una de les moltes i moltes pel·lícules que ha fet aquest, o va fer aquest gran actor
mexicà,
Mario Moreno. Doncs mira, 5,4, 632.000 espectadors.
Aleluya, 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 aleluya.
Doncs, a veure, això sempre dels clàssics no ve mai malament una dosi, eh?
No, que va, que va, que va. Bé, i ara també direm una cosa que va passar i va succeir ahir, i és que per primera vegada, des de que es fa a Televisió Espanyola, va baixar del milió d'espectadors MasterChef.
És que ja anem pel capítol, per dir-ho d'alguna manera, com diu el benvolgut Font Bernat, sí, per dir-ho d'alguna manera.
Per dir-ho d'alguna
manera.
Per dir-ho així.
Dotzena edició, em porten 12 de temporades.
Tot es va cremant,
cansa,
la vida,
no?
Poder cansa una mica. Però vaja,
no sé.
994.000 espectadors ha baixat del que habitualment venia sent les audiències de MasterChef, que era també doncs, de milió llarg en el món.
Però continua, no?
Sí.
Si sou aficionats a MasterChef, que sí, hi ha molta gent que hi està enganxada, també.
Que sí,
eh?
que sí. Que està força bé, carai.
A veure, sabíeu que Forbes ha publicat la llista dels nous multimilionaris d'aquest 2024? La famosa revista, qui no hi estigués...
Qui no hi estigués, la veritat és que sí.
Assenyala que en l'actualitat hi han més de 2.700 persones multimilionàries en el món i que si fem un còmput de totes les fortunes aquestes, doncs el seu patrimoni arriba a un valor de 14,2 bilions amb B de burro,
sí, sí,
de dòlars.
Correcte. No donarem noms, però vaja, hi han entrat també doncs, des de la Taylor Swift, bueno, sí, donem noms, veus? Però vaja, també l'estrella de la NBA.
Estic desconnectada,
sí,
ja,
Sí. Això em passa per fotre'm jardins.
Exacte.
I després...
Són reptes.
Són
reptes.
Et reptes
tu mateix. Jo això li preguntaré a la Laura de Llarès, que és la nostra psicòloga,
sí,
i són reptes que et proposes tu i llavors
sí,
et fiques de peus a la galleda. Però vaja.
Parlant en plata la cago, perquè no me'n recordo del nom, no?
No és el Jordan,
era aquell, era aquell jugador... Si no
és que no t'ho podré dir, perquè no ho sé.
Saps que va anunciar que tenia sida?
Magic Johnson.
Magic Johnson.
Ara, al final, doncs sí que t'he pogut ajudar, eh?
Em sembla que va per aquí, això.
Oi.
Però, bueno, és igual. En definitiva, que 14,2 bilions, bilions de dòlars, el que sumen totes aquestes 2.700 persones de la revista Forbes. Quise besarte, no tuve
la suerte, ocupo mi tiempo... Qui és aquest?
Doncs mira, aquest és el rapero Morat, que ingressa, sí, a la presó de Brians 2.
On de forma estar, voluntària.
De forma voluntària. On va estar fins fa 4 dies el Dani Alves.
Uh-huh.
Doncs aquest home, català, perquè és català, ha entrat de forma, com dius, molt bé voluntària per complir una condemna en ferm de 6 mesos per un delicte de... tràfic.
El trànsit.
Sí.
De trànsit.
De tràfic, sí.
De tràfic, a veure, tràfic. De drogues o de trànsit? Va fer algun...
No, de tràfic.
Va anar molt de pressa amb el cotxe.
Exacte. Això ho ha confirmat el caso.
El caso,
sí. Bueno, el cas és que es passarà aquests 6 mesos doncs fent rap a Cambrians. Suposo que d'aquí...
Cambrians, ho dius en anglès, Cambrians.
Sí, Cambrians. Suposo que d'aquí sortirà algun rap...
Sí.
Home, de la mateixa manera que es va fer el rock de la càrcel...
Un semitomba, doncs, fan la tosa, un rap és boníssim.
Doncs escolta, poden fer el rap de la presó,
Home,
és que el Morat és català. Bueno, també tenim un altre tema, i és que Manuel Díaz, el cordobés... i Vicky Martín Berrocal...
Tornen a estar junts?
Bueno, van coincidir ahir a Tardear.
Ah!
Sí.
No, és que s'hagin reconciliat, que ja fa un munt d'anys que estan separats,
no,
divorciats, cadascú fa la seva vida.
Mira, el torero i la dissenyadora doncs es van trobar en el plató de Tardear, que, a més, fotia 2 dècades que no coincidien.
Déu-n'hi-do, no? Veus 20 anys, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, ja saps que van estar casats i després d'aquesta ruptura van estar 2 anys casats, van tenir i tenen una filla en comú,
sí,
que es diu Alba.
Alba.
Doncs, bueno, l'amiga de Tardear, l'Anna Rosa, AR, doncs els va
ajuntar. Que ho vas veure ahir?
Bon rotllo. No.
Van parlar del casament.
Bueno, vam parlar del casament i de, també de,
si tot, no el, ningú,
i de tot el xou que a partir d'avui hi haurà al voltant del Daniel Sancho, perquè comença el judici del Daniel Sancho.
Sí, pel presumpte assassinat del Edwin, no?
Edwin Arrieta.
Això, Edwin Arrieta.
Edwin Arrieta.
Doncs res, i avui tenim futbol d'aquí una estona tant a la sintonia de R7PRQ com de Ràdio Valira Onda Cero. A les 9 començaran els partits, perquè fan com una mena de carrusel.
Són dos, demà hi ha dos més, avui són dos, és l'Arsenal amb el Bayern de Múnich, un Arsenal que és el líder de la Premier, indiscutible, de moment, i un Bayern que està allò que en diuen...
Amb hores baixes, no?
Sí, està bastant...
Està estranya, eh?
Sí, ha baixat molt i no, les coses no estan massa bé. Allò que en diuen, estan en plena crisi. Ara, la Champions els hi dona a tots una moral i no es pot dir que no hi hagi també una sorpresa.
Però jo diria que per aquí el més interessant serà aquest Real Madrid-Manchester City.
Sens dubte. Real Madrid-Manchester City, el que vol dir una altra vegada el Carleto i el Guardiola i el Carleto.
No, però juguen a casa del Real Madrid, no?
Sí, comencen el partit d'anada avui, tots dos partits a partir de les 9 del vespre, tots dos partits, i comencen, en aquest cas, el Manchester City, visitant el nou Santiago Bernabéu, que és tot un autèntic espectacle, aquest estadi.
A Madrid. I demà tocarà el torn al Barça.
Sí, però demà ja en parlarem.
Amb el Paris Saint-Germain.
Sí.
I també hem d'afegir que l'Estat Islàmic amenaça amb un atemptat terrorista als quarts de final de la Champions.
Doncs sí, noia, sí.
La Fundació Al-Azaim ha fet pública una imatge en la que s'amenaça als quatre estadis a través de la seva Fundació Al-Azaim. Parlem de Londres, parlem de París i parlem de Madrid.
Exacte,
de moment,
exacte.
Res canvia pel que fa als partits. I es faran a tot arreu tal com està programat, eh?
En principi sí, si no hi ha...
Diuen que no hi ha motiu per l'alarma, però sí d'estar molt atents i no redoblar la vigilància.
Sí, doncs esperem que tot quedi amb això, amb un comunicat, amb un cartell que, de veritat, que quan el veus ja se't foten els pèls de punta, i que no passi d'aquí.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del mirall.
Doncs ja ho pensàvem, Riqui, que el Joan Marc Miralles, que ja el tenim aquí amb nosaltres. Hola, Joan Marc, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia, Joan Marc,
com
anem?
Com estàs?
Bé.
Sí. Bueno, Joan Marc, què?
Què hem de dir de l'eclipsi?
Sí.
Ah, bueno, no, que va tenir lloc l'eclipsi, eh?
I tant.
No cal que m'ho diguis, eh?
Sí, no, a veure, en un país on hi ha tants conspiranoics i terraplanistes com els Estats Units...
Sí?
Sí.
Jo no sé com s'ho expliquen, que hagi pogut haver un eclipsi, perquè en una terra plana, normalment, no hi hauria d'haver eclipsis.
Ja, yeah.
Clar.
No podria passar.
Lògic, sí, sí.
Perquè voldria dir que la... No sé com s'ho farien, que la lluna passés per sobre del sol o per davant del sol. En una terra plana això no cap en les seves teories. És a dir, que vaja, devien estar una miqueta sorpresos que això passés. Però bé, ha sigut un eclipsi molt... que s'ha vist molt bé. Hi ha imatges per tot internet, no cal buscar gaire per trobar-ne.
Ostres, no.
Magnífiques imatges on es veu la totalitat de l'eclipsi, que ha passat per algunes de les grans ciutats d'Estats Units, com pot ser Cleveland, A més, va passar en un moment que hi havia un partit de béisbol, els Cleveland Guardians, i van tindre d'aturar el partit.
Home, que no sabien això, que hi hauria l'eclipsi.
Suposo que sí que es va fer amb la intenció que això passés.
Clar, clar, clar.
Però realment, quan hi ha la totalitat de l'eclipsi en aquests llocs, es fa de nit. Es fa de nit, Es veu,
sí.
Els estels, els més brillants, no tots, no és una nit com si fos de nit sense el sol, però s'arriben a veure els estels i s'arriba a veure el cometa Pons Brooks, que també hi ha alguna foto que no és massa espectacular, la veritat, perquè per poder agafar el sol i el cometa en la mateixa foto s'ha d'obrir molt l'angular i es veu un petit puntet. Però vaja, hi són, aquestes imatges hi són i es poden trobar per internet. Bueno, nosaltres tindrem la sort el 2026 de tindre un eclipsi solar que ens passarà molt a prop d'Andorra. Andorra no serà total, però molt a prop d'Andorra, tan a prop com Lleida, sí que serà total.
A Tarragona també ho podrem veure.
A Tarragona, a baix també, i a baix també. A baix està perfectament a dintre de la zona de totalitat. I entre els millors llocs per anar-lo a veure hi haurà Peníscola, per exemple, si voleu anar a la costa cantàbrica, a Oviedo, o la platja de les Catedrals, allí es podrà veure perfectament, i si voleu anar a les Balears, jo crec que un dels millors llocs per observar-lo serà la costa oest de Mallorca, i molt a prop de Palma. Allí serà perfecte perquè serà la zona, això passarà a l'hora de la posta del sol, és a dir, cap a les 8 del vespre, 8 i mitja del vespre, i doncs el millor serà tindre un horitzó plenament alliberat cap a l'oest. I doncs la costa oest de Palma, que dona cap al mar, serà la zona perfecta per poder veure aquest eclipsi. No serà tan espectacular com el dels Estats Units, perquè als Estats Units els hi ha agafat que era a l'hora del migdia, a les dues del migdia. Aquest del 2026, el 12 d'agost del 2026, serà sobre Espanya, sobre les 8 del vespre, i doncs l'eclipsi total durarà menys. Als Estats Units, en els llocs on s'ha pogut veure millor, ha durat fins a 4 minuts i mig.
Sí, déu-n'hi-do,
La totalitat de l'eclipsi, perquè realment estava en el zènit, però a Espanya es durarà miqueta menys de dos minuts en els llocs on es podrà veure millor. Que serà sobre la costa cantàbrica, en els llocs on es podrà veure millor, perquè són els primers llocs que agafarà, i doncs agafarà el sol una miqueta més alt.
A l'estat espanyol, quan ha estat el rep? És que jo no sé si ho he somiat, jo crec que no, jo em fa l'efecte d'haver viscut un eclipsi solar quan era petita.
Total, a Espanya, en el territori espanyol de la península, des del 1912, em sembla.
No hi era. El Riqui sí, però no se'n recorda.
No me'n recordo, era molt petit.
Sí, n'hi va haver un que es va poder veure a Tenerife i a les Palmes el 1959, i un que, clar, era territori espanyol a l'època, que era en el Sàhara, l'any 73. El 30 de juny del 73, era territori espanyol, però ho va deixar de ser poc després. Però vaja, l'últim en la península va ser el 1912. El darrer que hem tingut més a prop va ser el 1999, que va ser en el nord de França, que es va poder veure en totalitat, i que va ser parcial a Andorra. Però molt parcial. Aquest que veurem aquí serà bastant parcial a Andorra. A Barcelona em sembla que arribarà al 99,98%, perquè està just en el límit de totalitat. Lleida també està just en el límit. Lleida, no se sap ben bé si serà total o si serà just en el límit. Hi ha molta diferència si entre un eclipsi parcial, encara que sigui el 99,98%, i un 100% de totalitat. Perquè només aquest 0,02% de sol ja fa que hi hagi llum en el cel. En canvi, quan és total absolut, realment es fa de nit i baixen les temperatures i es nota, els ocells se'n van a dormir, els animals que estan acostumats, els galls es posen a cantar, per exemple, perquè es pensen que es fa de nit i que torna a sortir el sol. És a dir, que hi ha molta diferència.
Escolta'm, és matemàtic, això dels eclipsis? No.
Sí, sí, sí.
Sí?
Estan calculats, poden calcular pues, amb molt de temps d'anticipació, perquè les òrbites tant de la Lluna, de la Terra i del Sol, que són els tres cossos implicats, són força estables i doncs es pot calcular amb molta precisió per segles, eh?
Sí, sí, sí.
Molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Escolta, Joan Marc, una cosa. Ja, porta alguna conseqüència un eclipsi?
No, això de... Jo també ho he pensat, eh?
Sí, perquè...
No.
Perquè saps que se'n diuen moltes de bestieses,
no? A l'antigó, no? Mals presagis o bons presagis, vés a saber, no?
D'eclipsis n'hi ha... D'eclipsis totals de sol, o d'eclipsis de sol n'hi ha dos a l'any, d'eclipsis de lluna. Dos a l'any sempre, i el que passa que molt sovint passen en llocs que no hi ha ningú, al mig de l'oceà, o poc habitats, és a dir, però hi són sempre aquests eclipsis. I cada any hi ha gent que viatja d'un lloc a l'altre per veure els eclipsis. És més complicat que es puguin veure en zones molt habitades, com ha sigut a Estats Units, serà ara el 2026 a Espanya, que després n'hi haurà un altre el 2027. Espanya tindrà sort.
Mira.
Amb dos anys consecutius tindran dos eclipsis de sol. El del 2027 serà visible a la punta sud d'Andalusia, allà a Gibraltar i aquella zona, Cádiz. Allí serà visible en la seva totalitat, encara que la millor zona per veure serà el nord del Marroc. Ceuta i Melilla, perfectes per anar a veure, o el nord del Marroc, a Tànger, em sembla, no? Que és el...
I per veure un eclipsi, allò de que si et ho mires et pots quedar sec o et pots fer mal als ulls...
Home, has de portar ulleres,
sí, a veure,
no?
Val més portar dispositius especials que tapin completament la llum del sol. Mirar directament al sol és una cosa que no s'ha de fer mai.
Mai.
Millor mirar-ho indirectament, és a dir, projectar la imatge del sol cap a una paret o cap a una... El que es pot fer és muntar una espècie de caixa en la qual, en el fons, projectes i mires a dintre de la caixa per veure la projecció de la llum solar. Això és el millor. Després hi ha ulleres especials, no ulleres de sol.
No ulleres de sol.
Són ulleres especials que filtren els ratxos ultraviolats i que filtren la majoria de la llum, sinó realment et pots cremar la retina i clar, evidentment et pots quedar sec.
I tant.
I encara que la lluna et tapi el sol, només una miqueta de llum solar i ja et pot deixar, ja et pot deixar sec.
Sí,
que s'ha vist molta gent amb aquestes ulleres que ara distribuïen, però de totes maneres s'ha de fer atenció i no està mirant contínuament cap al sol, excepte en el moment que està completament tapat, en la zona de totalitat, que està completament tapat per la lluna, aleshores sí que es pot observar amb les ulleres sempre.
Bueno, doncs és important que la gent ho sàpiga.
I tant que sí.
Molt bé, doncs, fantàstic.
Bueno, i quan està tapat es veu la corona solar, que és una cosa que normalment no veiem. La corona solar, es poden veure protuberàncies en les imatges que hi ha per internet, es poden veure aquestes protuberàncies, que són erupcions a la superfície del sol. Realment, tenim un planeta que realment és bastant únic amb això, perquè que tinguem una lluna que estigui a la distància correcta perquè la talla de la lluna tapi el sol en la seva totalitat, això és una cosa bastant única. És que no coneixem cap planeta en el qual es puguin produir eclipsis totals del seu estel. Perquè realment és una cosa única, és una coincidència extraordinària que puguem tindre un satèl·lit natural que ens tapi el sol d'aquesta manera. Ha de tindre la talla express,
Clar. Fet a mida, no?
El mateix diàmetre, no?
Clar.
Sembla fet a mida. És que sembla fet a mida. Si ho volguéssim fer a mida, no ens sortiria tan bé.
Veus?
Home, suposo que també deu ser en funció de la distància que hi ha entre la Lluna i el Sol, no?
Evidentment, però és que la Lluna té la distància correcta, la talla correcta per la distància correcta.
Veus, per això?
Això és que és inaudit. Podia ser bastant més gran i
sí, sí, clar.
No veuríem la corona solar, o clar. Podria ser una miqueta més petita
no seria total, no?
I aleshores no tindríem mai eclipsis totals.
Total.
Doncs home, s'haurà d'investigar això, Joan Marc, perquè hi ha aquesta coincidència tan exacta entre el Sol i la Lluna.
És coincidència. És coincidència, sí.
No hi ha res que estudiar.
No,
diu, és així, punto, no? Sí, ja està.
Molt bé.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Doncs res, com acabem sempre, amb música.
I bona. Que aquest és el tema. Música, però bona.
El que anomenaven com a Duc Blanc.
Sí, aquell home que tenia un color, un ull de cada color.
Sí.
Estem parlant de David Bowie.
Exacte.
El 9 d'abril, dia com avui, però de l'any 1983, va arribar a número 1 als Estats Units i també a Gran Bretanya aquesta cançó que escoltareu a continuació.
Let's Dance.
A disfrutar-la.
Adéu-siau, fins demà.
Adéu. If you